Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats. Un convidat musical, però d'una música una mica especial.
Efectivament, avui anem a saludar, sense més preàmbuls, el senyor Jaume Pinyol, president de l'entitat Amics de la Música Antiga de Girona. Senyor Pinyol, gràcies per ser amb nosaltres, benvingut.
Gràcies, moltes gràcies.
Bé, Víctor deia una música especial, per vostè sí que ho és, no?
Bé, és una música singular, efectivament.
Correcte. La definició d'antiga, on posem la ratlla?
A veure, la paraula té un sentit diferent entre els historiadors i entre els músics.
I entre les persones, que la meva filla em diu que jo escolto música antiga, ja, vostè dirà.
Ja. És a dir, s'acostuma entre els músics reservar la paraula antiga per la música barroca. Principalment, no només. No només. Aleshores, la meva associació treballem sobre la música barroca conservada a l'arxiu capitular de la catedral de Girona, que va del 1682 fins a 1815. Són les dates en les quals comença l'existència de l'arxiu capitular en el Departament de Música. En els altres departaments doncs, ja era molt més antic, però qui crea l'arxiu musical de la catedral és el mestre Francesc Soler, que el 1682 i els anys següents aconsegueix del capítol la propietat d'una casa a tocar de la catedral on hi haurà la residència del mestre Capella, una casa de 4 pisos, i les diferents estances doncs, hi hauran instruments i una d'elles serà dedicada a l'arxiu. El mestre Soler, que deuria ser un geni, va decidir que es conservessin a l'arxiu només les partitures vocals, les instrumentals no. Això ha suposat una gran pèrdua per la ciutat de Girona, en el sentit de que la catedral, durant molts anys, més d'un segle, va ser una mena d'auditori. I això consta documentalment. El 1792, els músics de la capella de música de la catedral demanen al president del capítol, al degà del capítol, que els hi donin més sou perquè amb el que fan no arriben a tot arreu.
No es guanyen la vida, vaja.
I aleshores el degà respon que facin més siestes. És a dir, concerts que es feien a primera hora de la tarda, a l'hora sexta, i que es cobraven. Vull dir, es pagava entrada.
Ja.
I això explica que de les 750 partitures, aproximadament, que hem digitalitzat d'aquesta època, la meitat, aproximadament, siguin anònims. En altres paraules, els mestres de capella, quan composaven, si composaven per l'ús exclusiu de la catedral i dintre de les funcions del mestre de capella, havien d'assignar les obres. Però quan feien per siestes, no podien signar. Llavors posaven com anònim. I per tant, doncs, això explica que hi hagi tanta i tanta varietat de partitures anònimes que van des del segle XVII fins al segle XIX.
Una de les, aquests dies passats, recent passats de fires, una de les novetats doncs, que ens ha portat doncs, de la mà d'aquesta associació és que hem vist, hem pogut veure, hem pogut escoltar una missa, no sé si és una en singular, perquè no n'hi ha massa, segons hi ha entès, de Sant Narcís, precisament, sí. I que es va fer a l'auditori, no es va fer...
A veure, la producció de misses polifòniques en aquest període que hem treballat n'hi ha, però tampoc són tantes. Per què? Perquè a nivell instrumental la Capella de Música tenia recursos. Tenia recursos econòmics i tenia especialistes en instruments. Però en veus anava a coixa. En altres paraules, la capella tenia el suport i la cura de quatre infants que feien les veus blanques, que anaven d'una edat 7, 8, 9 anys, això no consta. Hi ha el llibre de registre dels escolans que entren, però no consta l'edat que tenen a l'entrar ni l'edat que tenen a sortir. Diu el dia que entren i el dia que surten, però no diu l'edat. És un tema que...
No, però deu correspondre, per exemple, a les edats que tenen ara
sí,
a les escolanies.
Sí, penso... però, per exemple, el canvi de veu, que amb els nois 14, 15 anys aproximadament, allà sembla no respectar-se, perquè documentalment aquesta mainada... es va dedicar a emborronar i a escriure tonteries al revers de les fulles dels tibles, que eren els que ells treballaven. I aleshores posen, per exemple, en Feliu Parcel·lissa és un ruc, i així és tal qual, i dibuixen un ruc. O bé n'hi ha algun altre, que és molt singular, d'en Jaume Parcel·lissa, que aquest li agradava dibuixar i dibuixa diverses escenes dels setges napoleònics de Girona. Per exemple, té un dibuix gran, tipus Dina 3, en el qual apareix ja un obús. Jo el primer dia que vaig veure, dic, ai caram, si això sembla un obús, i efectivament és obús. Aquí podem documentar que els francesos tenien obusos primitius, evidentment, però... que disparaven per damunt de la muralla. I en té un altre, doncs, sobre l'assalt a la torre que hi ha al capdamunt de la Torre Gironella, en la qual doncs, es veu com els defensors donen cops de peu als que amb escales, els francesos que amb escales pugen i intenten arribar a dalt. Bé, són documents, diguem-ho així, valuosos que han estat guardats i preservats i que es conserven en molt bon estat. Però, bueno, tornant a les veus blanques. Aquestes veus blanques eren quatre escolans. N'hi havia hagut sis, però va ser una època molt curta del segle XVI. L'època que hem treballat són quatre. I aquests quatre serveixen per fer, doncs, bueno, les veus agudes. Havien de saber-ne molt perquè hi ha peces realment difícils. Per exemple...
En aquesta missa de Sant Narcís...
En aquesta missa de Sant Narcís... és tipus òpera, soprano d'òpera, i és molt esgotador. És molt esgotador.
Per això no s'ha representat, no s'ha oficiat gaire.
Bé, no, és a dir, les particelles originals no tenen el desgast de les altres. Vull dir, això es nota de seguida, perquè veus que el paper està intacte i que no té la marca del dit polze, que és el que feien servir quan ho aguantaven. Per tant, doncs, però sí que és curiós que hi ha una còpia, una partitura entera, que resumeix les particelles, posterior, que deu ser de 1820-1830. Es va tornar a presentar aquesta missa en aquell moment? No ho sabem. Però hi ha una partitura, és a dir, hi ha un baix que deuria ser frare, deuria ser religiós, no ho sé, que es dedica a copiar peces antigues, perquè devien estar malmeses, i aleshores, doncs, gràcies a ell, les conservem. I a dalt posava, és de Federico Creuet, es deia Creuet, aquest bon home. I aleshores, doncs, gràcies a això els conservem.
Una de les coses que hem d'agrair a l'associació que vostè representa, als amics de la música antiga de Girona, és la publicació del 11è àlbum, La Setmana Santa de Girona Barroca. Parli'ns de quin moment es decideix publicar aquest disc i comenti,
bé,
per favor, el seu contingut.
A veure... hem seguit, és l'11è CD, per tant, hem seguit dues línies de producció de concerts i de CDs. D'una banda, la cronologia dels mestres de capella. Comencem per Francesc Soler, després el grandíssim Gas, després, per raons d'oportunitat, vam posar compte, perquè era el 200 aniversari dels setges de Girona, i els setges de Girona es va patir el mestre Comte, un antifrancès notabilíssim, i que va fer molta, molta música. I després vam passar a Gònima, un músic extraordinari, i els meus dubtes sobre si és millor Gas que Gònima no els he resolt encara. Bé, i el segon fil és el fil temàtic. Hem fet la música de les 40 hores, la gran devoció de les 40 hores que neix aquí a Girona, 1600... hi ha un primer inici que és del 1550 aproximadament, i el naixement oficial 1643, quan el rei Felip IV ordena a tots els municipis, els municipis, no els catalans, els municipis, de celebrar les 40 hores. D'alguna manera ve a dir al rei, si el rei de França, el meu adversari, s'alia amb els turcs, jo m'alio amb Déu. I per això fa les 40 hores. I les 40 hores aquí van tenir un èxit extraordinari. L'última, i és important de remarcar que l'encàrrec el rep l'Ajuntament. Els jurats en aquell moment, després a l'Ajuntament. I l'Ajuntament era el que organitzava una part de la celebració. L'última actuació va ser 1971. Hi ha la signatura del secretari que explica com va anar això. Bé, les 40 hores tenen molta presència a l'arxiu musical. Hem fet Nadales i quedava Setmana Santa. Setmana Santa, el primer que cal dir, és una celebració que no fa cap mena de referència a la Pasqua.
I a què es deu, això? La Setmana Santa s'acaba el Divendres Sant, diguem-ho així.
Sí, és a dir, s'acaba amb les lamentacions. Hi ha les lamentacions, no moltes, però unes quantes, de música figurada, molt boniques. N'hi ha realment molt boniques. Però de Pasqua jo pensava, trobaràs alguna composició de música figurada, que en deien, de la música no litúrgica, no gregoriana. Doncs no. I comentant-ho amb un amic, em va dir, diu, escolta, diu, has vist tu si hi ha alguna referència a la Pasqua, a les processons de Setmana Santa? I vaig dir, certament no hi és.
No gaire, sí.
Alguna n'hi ha, alguna n'hi ha, però és l'excepció que confirma la regla. És a dir, aleshores, bé, i en el món catòlic, no peninsular, hi ha música de Pasqua, i en el món protestant, doncs, Bach té un oratori de Pasqua i té una cantata de Pasqua. Vull dir que és un tema que no s'ha... Vull dir...
S'ha aclarit?
No, és a dir, la meva opinió personal és que és més difícil per la població en general explicar el sentit religiós del dolor, la teologia del dolor, que no pas la teologia del goig. I la Setmana Santa ve a ser una explicació visual del que pot ser el dolor. Tu pateixes, però Jesús va patir abans que tu, i molt. Aquesta és una de les explicacions. L'altre element és potser doncs, que el sistema feudal que encara perdura de l'època del barroc, a l'època del barroc es veu sumament injust, hi ha gent que paga tota una sèrie d'impostos o taxes que altres no paguen i que, per tant, doncs, i que l'explicació religiosa d'això, bueno, tu pateixes, però hi ha algú que abans ha patit més que tu. No sabria dir quina de les dues és més adient, però al costat d'això trobem música pròpia dels carmelites, música pròpia dels dominics jesuïtes i música dels servites. Dic música perquè no és que aquestes diferents ordres tinguin un sistema de música propi, no, el que tenen és un contingut diferenciat molt clar.
Quin és el millor?
Musicalment, a veure, home, els carmelites van ser l'ordre renovadora a la Girona del segle XVII. I, per tant, tenen obres realment molt, molt bones des del punt de vista musical. I des del punt de vista del text hi ha realment... te n'adones com el patiment del barroc que va haver-hi i força aprofundeix en la psicologia humana i el tema del remordiment, el tema de la seducció del mal surten sovint i veus que estan tractats. Home, potser una vegada algun dius això retòric, però d'altres veus que no, els textos que realment no són retòrics, sinó que el que havia escrit allò sabia de què parlava i que ho havia experimentat. A nivell de textos, a nivell de música, jo no sabia distingir. Sí que es veu l'evolució de l'estil, és a dir, de l'estil del barroc inicial o ple, propi del mestre Soler, passem al final a l'estil del mestre Gònima, que ja és un estil més burgès, més napolità, en el qual doncs, la verticalitat de les diverses veus és pràcticament total, no totalment, però vaja. En canvi, en els primers, Soler, la verticalitat, no importa, ell importa les fugues, les persecucions de veus, les dissonàncies forçades, no tan forçades. Bé, aquest tipus de coses, doncs, evolucionen. I amb aquest disc això es pot veure.
Molt bé. Escoltant-lo, un arriba a la conclusió de que a Girona tenim la sort de que està musicalment molt prolífica, no?
Sí.
Comparativament, és comparable a altres demarcacions? Tenim...
Sí. A veure, Lleida, per exemple, que també ho conec, l'arxiu capitular de Lleida va patir molt durant l'època dels francesos. Per tant, allà partitures anteriors a Napoleó no se'n troben. N'hi ha dues o tres, però vull dir, hi ha les 7 hores de Haydn, però vés a saber com hi van arribar. A Barcelona sí que hi són. El que passa que ningú s'ha preocupat de...
Bueno, no tenen una associació com, bueno, com la de Girona.
Sí, sí, bueno, és això. Dit amb altres paraules, la música barroca a la nostra societat costa d'entrar. Deixi'm posar un exemple. El mestre Cavero, ja, no sé si es viu a hores d'ara... Bé, el 2014... va venir a escoltar una obra, un concert que vam fer d'obres de gas, el Born, quan el Born era dirigit per en Quim Torra. I al final del concert va venir amb cadira de rodes, molt ben trajat, i em va felicitar perquè la música el trobava excel·lent. I es va preguntar, i com és que jo no coneixia aquesta música? Dic, senyor Cavero, amb tots els respectes, Barcelona és un castell inexpugnable pels que som de províncies. I és cert, vull dir, quants CDs ha reproduït Catalunya Música dels de música antiga de Girona? Ben pocs. Vull dir que... I, bueno, doncs anem tirant de Mozart i de Wagner i de Beethoven. Sí, sí, i la música... Aquí hi ha un altre tema que, evidentment, no és fàcil de resoldre, i és que els textos de les partitures que fem servir són en castellà o llatí. El primer text en català és de 1767, que és dels Servites, una congregació, la Mare de Déu dels Dolors, que és una congregació, diguem-ho així, de famílies benestants, i aquesta és la primera peça que trobem en català. Abans el català, el gas el fa servir, per exemple, doncs, en mans de pagesos i en peces burlesques. Però
no litúrgiques, diguem-ho així.
Bé, que es van fer, és a dir, es van fer servir a la catedral. Són litúrgiques o no? És a dir, no formen part de la litúrgia, això sí. Però, bueno, a veure, hi ha peces burlesques també a dintre d'aquest arxiu. Vull dir que n'hi ha una que se'n burla dels soldats alemanys. Yeah. I imita, doncs, la parla dels alemanys apreciada des d'aquí, no? I que els soldats alemanys n'hi havien de francesos, n'hi havien de holandesos, n'hi havien... Bueno, llavors, la partitura aquesta ho imita.
Molt bé, doncs el nostre temps ja ha exhaurit.
Perfecte.
Volíem agrair-li la seva presència, la seva assistència avui en el programa, i de pas, doncs, que transmeti aquesta felicitació a la resta de membres d'aquesta associació d'amics de la música antiga de Girona, que tanta feina estan fent per recuperar autèntics tresors, com hem pogut escoltar.
Moltes gràcies, així ens ho faré.
Víctor, tornem la propera setmana.
La setmana entrant, si no plou.
Recordin que aquest és un programa possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Fins la propera setmana. Adéu-siau.